Bona tarda, són les dues. Catalunya no està preparada per donar resposta a totes les famílies que es quedaran sense casa un cop s'aixequi la moratòria dels desnonaments el proper 31 de desembre. Sobre les taules dels jutjats catalans hi ha ara mateix 6.000 carpetes de 6.000 desnonaments que van quedar pendents en el moment que el govern espanyol va decidir, davant l'emergència provocada per la pandèmia, prohibir fer fora la gent de casa seva per no pagar la mensualitat. La falta d'habitatge social a casa nostra és un tema recurrent i les entitats que donen suport als més vulnerables fa temps que avisen a les administracions que cal fer-hi front. I ara l'aixecament d'aquesta moratòria els dona la raó. A partir de l'1 de gener, la Generalitat no tindrà cap casa on ubicar aquestes famílies, moltes d'elles amb nens petits o gent gran. Per ara, la solució que han trobat és obrir una convocatòria perquè aquells propietaris que tinguin pisos buits puguin oferir-los als més vulnerables. És aquesta una solució a la desesperada? Ajudarà aquesta mesura a tapar la ferida? Avui ens hem preguntat a l'Estel Migdia i d'aquí a uns minuts en parlarem amb l'Albert Sales, investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, i amb Francina Alsina, que és presidenta de la Taula del Tercer Sector.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Aquest és el tema més destacat d'aquest dimecres, però en tenim d'altres que el repassem tot seguit en titulars. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha tornat a deixar clar que no assistirà a la manifestació de la Diada convocada per l'ANC aquest diumenge. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. Aragonès ha reiterat que la manifestació va en contra dels partits independentistes i que no té un caràcter inclusiu. Per això demana a l'entitat que canviï el seu enfoc i pressioni l'Estat.
I l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, no veu amb bons ulls el plantejament de la manifestació de la Diada de l'ANC. Ho ha dit en una entrevista que podreu escoltar aquesta tarda a 6:15, aquí a Ràdio Estel.
Trias, doncs, se situa al costat del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que també critica la convocatòria d'aquest any per anar en contra dels partits independentistes.
El Tribunal Suprem ha obert l'any judicial avui amb les crítiques del president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, cap al PSOE i al Partit Popular pel bloqueig en la renovació dels òrgans dels jutges.
Lesmes ha advertit que si continua el bloqueig s'hauran de prendre decisions que ni volen ni els agraden.
I aquest dimecres ha començat el curs a l'ESO, batxillerat i cicles formatius.
Milers d'estudiants, uns 20.000 aproximadament, no podran començar el curs a l'FP fins a finals de mes a causa del procés que se segueix per assignar les places sol·licitades. La directora general del departament ha assegurat a Ràdio Estel que la setmana que ve quedarà el problema resolt.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça debuta aquesta nit a la Lliga de Campions. Ho fa a les 9 de la nit contra el Victoria Pilsen al Camp Nou.
Sí, la novetat a la convocatòria és el jove Pablo Torre, que podria gaudir d'alguns minuts. No han entrat a la convocatòria, però els nous fitxatges Héctor Bellerín i Marcos Alonso. Aquesta nit també juga l'Atlètic de Madrid, que rep la visita del Porto.
I en plana cultural, el CaixaForum Barcelona ha presentat aquest dimecres la propera temporada, la 2022-2023. Els protagonistes seran els retrats del segle XIX, les mòmies d'Egipte, la fotografia i el còmic. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. CaixaForum ha programat un recorregut per totes les facetes del retrat del segle XIX amb el Museu del Prado, un viatge per la història de la fotografia experimental amb el Centre Pompidou i descobrir l'interior de 6 mòmies de l'antic Egipte amb el British Museum.
Abans d'entrar en... Ara sí, abans d'entrar en matèria, fem un cop d'ull abans a la previsió meteorològica que ens espera per les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Continua la calor, l'aixafogó a les comarques del litoral. Aquest matí hem tingut alguns ruixats aïllats a punts de les comarques del sud del país i aquesta tarda el risc de precipitacions afectarà sobretot comarques de la Catalunya central, Pirineu de Girona. En principi seran fenòmens puntuals i llets, però localment amb una certa intensitat. Per tant, compte, perquè alguna d'aquestes tronades pot ser bastant forta. Les temperatures han baixat una mica respecte a dies anteriors. Tot i això, continuem altra vegada amb màximes al voltant dels 30 graus a les comarques de l'interior, 27-28 a la costa, però aquí hi ha molta humitat i, per tant, en molta xafogó. De cara a demà, un dia variable, un dia amb clarianes, tot i que de cara a la tarda, novament, cap a l'àrea del Pirineu pot arribar a caure algun ruixat de caràcter dispers. Demà les temperatures encara poden baixar una mica més. Compte, però, que la humitat continuarà sent alta a la costa, per tant, farà xafogó. Temperatures que es mantindrien més o menys estables, grau amunt, grau avall, fins al proper dissabte i tornarien a pujar a partir de diumenge.
5 minuts que passen de les dues del migdia, entrem en matèria, us ho hem explicat a la portada i des de primera hora d'aquest matí la Generalitat avisa que no tindrà recursos suficients per afrontar els desnonaments que quedin pendents als jutjats catalans un cop s'acabi la moratòria el 31 de desembre d'aquest any. A hores d'ara ja en són uns 6.000. Per això, segons ha pogut saber Ràdio Estel, la Conselleria de Drets Socials presentarà aquest setembre una nova convocatòria per qui vulgui aportar habitatges per oferir una ajuda social. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. El govern alerta d'un tsunami un cop s'aixequi la mesura que atura els desnonaments a l'estat espanyol per la pandèmia i adverteix que els faltarà infraestructura per atendre les famílies afectades. És Carles Sala, secretari d'Habitatge i Inclusió de la Generalitat, en declaracions a Ràdio Estel.
Això és un tsunami en el moment que finalitzi doncs, aquestes pròrrogues que ens preocupen tant o més que la cua que tenim en aquest moment, perquè difícilment tindrem recursos suficients perquè en el moment que s'estigui la pròrroga, les persones que siguin desnonades, en cas de que compleixin els criteris de vulnerabilitat de la mesa d'emergències de la Generalitat, tindrem la infraestructura suficient com per poder donar una solució habitacional.
La pandèmia ha agreujat la situació habitacional de les famílies vulnerables a Catalunya. Si el 2019 n'hi havia 1.500 que esperaven un pis d'emergència, actualment la xifra s'aproxima als 2.000. Per pal·liar aquesta situació, Sala ha avançat a Ràdio Estel que Drets Socials està ultimant una convocatòria que presentarà aquest setembre per a aquells que vulguin aportar un habitatge.
Els convocats seran uns altres perquè puguin aportar habitatges per tenir la solució. Perquè, insisteixo, o sigui, els habitatges no els podem crear d'un dia per l'altre. I, per tant, els habitatges els han de poder aportar aquells que els tenen.
L'objectiu del govern és reduir les cues de les meses d'emergència local i de la Generalitat d'una manera més ràpida. L'executiu de Pere Aragonès també reclama a l'estat espanyol que cedeixi els pisos de la Sareb a Catalunya, que en són uns 6.000 com a mínim, i que tanqui també l'acord per repartir els 30.000 habitatges de grans tenidors i fons d'inversió entre les comunitats autònomes.
Gràcies, Sílvia. Els desnonaments, per tant, tornaran a estar a l'ordre del dia i més si les taules d'emergència d'ajuntaments i consells comarcals no poden atendre les necessitats d'aquelles famílies que veuen com d'un dia per l'altre es queden sense casa. Per aprofundir en aquesta qüestió i entendre quines solucions tenim a aquesta problemàtica social, podem saludar en directe Albert Sales, que és investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Senyor Sales, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dintre del sector, éreu conscients d'aquesta data límit en què la Generalitat preveu que no tindrà recursos per fer front als desnonaments pendents?
Sí, de fet la mesa d'emergències té una llista d'espera cada cop més llarga des de fa anys. Vull dir, no és una novetat. La moratòria que es decreta per la Covid ha servit per amortir una miqueta l'efecte, però el problema ve de llarg.
I tenint en compte que crear habitatge no es fa d'un dia per l'altre, quina seria la via més ràpida per solucionar aquest problema?
Clar, una de les vies seria utilitzar el parc d'habitatge desocupat que encara queda lliure o parc d'habitatge que està en mans de la Sareb per generar més habitatge social. Però malgrat tot, fins i tot ampliant el parc, crec que s'ha de lluitar per una extensió de la moratòria.
I per què no es fa? Per què no es té accés a aquests habitatges de la Sareb?
D'entrada perquè ara mateix som propietat d'aquesta entitat jurídica i per tant això són uns acords que suposen les negociacions al nivell. Després perquè insisteixo, no és la solució radical al problema. És a dir, fins i tot incorporant més habitatges i ampliant el parc, el que tenim per davant en els propers mesos i anys és un increment dels desnonaments per impagament que sembla no tenir gran solució en un marc jurídic que en el que desaparegui el decret de moratòria.
Ara mateix, per tant, quin és el nombre aproximat de persones o de famílies que estan a l'espera d'entrar en aquests pisos d'emergència?
Doncs no t'ho sabria dir, perquè a la vegada meses d'emergència locals i meses d'emergència de la Generalitat, no et sabria dir el total. Si no m'equivoco, el representant de l'Agència de l'Habitatge sí que ha donat algunes dades.
I aquesta, la notícia ens explicava la nostra companya Silva que la Generalitat té previst obrir una convocatòria perquè propietaris aportin habitatges que tenen buits. Això, aquesta mesura, és un pedaç més a la falta d'habitatge social o s'hi pot veure una solució real en aquest problema?
En les diferents administracions, i en aquest sentit l'Ajuntament de Barcelona ha fet diverses campanyes de captació de pisos, ja ho proven des de fa temps. És a dir, campanyes per captar habitatge privat de propietaris amb aval públic per posar-lo al lloguer amb un preu social se n'han fet i han tingut un impacte bastant relatiu. Penso que en matèria de polítiques d'habitatge no es pot apostar a una sola solució. S'han de treballar diverses línies i és una línia que pot ampliar parc. Però hi ha un problema, que és que els incentius que tenen els propietaris per col·locar els habitatges a lloguer, a mercat privat i sense cap límit són molt elevats. És a dir, els preus que s'estan pagant ara en matèria de lloguers, l'increment de preus que hem viscut en els últims temps genera uns incentius molt grans i no podem comptar només amb la bona voluntat de propietaris i propietàries que vulguin col·locar els seus pisos a lloguer social.
Més enllà d'aquest fet, del que es pot fer per aconseguir més habitatge, en el moment d'un desnonament, quin és el procés que es fa des de serveis socials per ajudar les famílies que es queden en un lloc sense viure?
Sí, els serveis socials poden actuar abans, durant o després. Els serveis socials acompanyen les famílies abans de que s'iniciï un procés de desnonament si les famílies s'apropen als serveis socials i si les famílies inicien una demanda de suport, no? I diuen en breu no podrem pagar perquè no tenim recursos. I llavors hi ha una cartera de serveis que bàsicament consisteix en intentar alleugerir altres despeses perquè la gent no deixi de pagar l'habitatge i no entri en un procés que pugui portar a la pèrdua de l'habitatge. Per tant, la feina preventiva es realitza en la mesura en què la gent va a l'oficina de serveis socials a dir estic amb aquest problema econòmic. En el durant, els serveis socials s'acaben responsabilitzant d'acompanyar les famílies durant el procés, d'acompanyar-les en diferents necessitats, però en matèria d'allotjament pròpiament i d'habitatge, el que acaben fent és suplir o reallotjar d'emergència en pensions o en hotels fins que arriba el pis de la mesa d'emergència. És a dir, fins que la família acaba entrant en un pis de mesa, que poden passar mesos, molts mesos, s'allotja a la família, a la unitat familiar, en una pensió. Clar, el gran repte aquí és que en grans ciutats s'han de buscar els establiments hotelers per allotjar les persones que estiguin relativament a prop dels seus barris perquè puguin continuar amb la seva vida i a més, una pensió no és un lloc per fer la vida quotidiana i per viure-hi durant un llarg temps. Per tant, els serveis socials, en aquest sentit, l'únic que han fet en els últims temps és anar ampliant aquest servei d'allotjament temporal a l'espera que les famílies puguin entrar a la mesa d'emergència.
Recuperant el fil de l'inici del que li preguntava a l'inici, des de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans, com veieu que la Generalitat es quedi a l'aixecament d'aquesta mesura o no tingui recursos en l'aixecament d'aquesta mesura? Ha faltat feina per fer?
És difícil fer una valoració de la política d'habitatge perquè la política d'habitatge té un recorregut molt llarg. O sigui, en aquest país la feina per fer ve de molt lluny. No podem garantir el dret a l'habitatge amb un parc públic d'habitatge que no supera el 2% del parc total. És a dir, estem infradotats d'habitatge públic destinat a lloguer social. Durant molts anys, la política d'habitatge d'aquest país, Catalunya i l'estat espanyol, les polítiques d'habitatge han consistit en generar habitatge per col·locar-lo després al mercat, en generar habitatge protegit, però per la venda, no per tenir un parc de lloguer gestionat per entitats públiques. I aquestes són les conseqüències ara.
Albert Sales, investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Moltes gràcies per atendre'ns avui a l'Estel Migdia.
A vosaltres. Fins la propera.
Continuant encara sobre aquesta qüestió, qui ja porta temps alertant que hi haurà problemes un cop s'aixequi aquesta moratòria en els desnonaments és la taula del tercer sector i per això ens acompanya també avui a l'Estel Migdia la seva presidenta, Francina Alsina. Francina, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
La mateixa pregunta que li feia abans amb el company Sales, com valora aquesta, que aquesta data de 31 de desembre la Generalitat no pugui donar resposta a tots aquests desnonaments?
Com molt bé has dit, al presentar-me, nosaltres ja fa molt de temps que estem avisant. Mira, ja a la primera moratòria ja vam dir, bé, i què passarà quan aquesta moratòria acabi? Perquè, clar, això no vol dir que se'ls condoni el deute, sinó que aquest deute es va endarrerint i va creixent. I no s'ha fet res. Nosaltres, la nostra, et diria com a impotència, és veure que amb tant temps que fa que estem avisant, però veiem que no hi ha una planificació. No hi ha hagut una planificació a mitjà i a llarg termini. O sigui, anem posant pedaços tal com van arribant els problemes. Però mira que aquest fa temps que el sabíem, eh? Clar, llavors, quan s'agafen unes mesures que són temporals, que tenen un abast limitat, però què passa després quan aquestes mesures acaben, no? Quan amb un problema, com també reconeixia l'Albert, és que l'emergència en l'habitatge és nova i fa molts anys que l'arrosseguem, no? I a més, ara hem tingut la mala sort d'una pandèmia que s'ha sumat en aquesta pandèmia a la inflació, que tenim uns preus disparadíssims de l'energia i encara estan empitjorant més i més i més aquesta situació. Per tant, el que nosaltres reclamem des del primer moment és que facin un canvi de rumb, això les administracions, un canvi de rumb en les polítiques socials. I, sobretot, que si no hi ha una alternativa, doncs que no es desactivin aquestes mesures d'acompanyament social, o que, de forma immediata, unes altres que, com a mínim, es deixin desemparades en aquestes persones. I hem dit, i hem sentit ara mateix, no? I hem vist que no hi ha una política ja preparada per veure què pot passar. I la solució ja sabem quina és, no? Una pensió i el temps que dura. Això no és una solució.
I totes les vegades que vostès han anat a les administracions a reclamar aquesta falta d'habitatge, quina resposta els han donat, quins arguments els donen des de l'administració?
Que ja s'està fent el que es pot, que tot és molt complicat, que bueno, una mica és un mal tan endèmic, tan llunyà, que no tenim part d'habitatge social. I, a més, hem tingut tota aquesta història, no?, de tots aquests pisos que nosaltres esperàvem que vindríem. A la Sareb estàvem convençudíssims que seria revertit cap a la societat i veiem que no ens venen. I després, tot aquest parc d'habitatge buit que tenim, que ens tenen doncs, les mans aquests grans tenidors o aquests fons d'inversió, no sé quin incentiu se'ls hauria de fer, perquè aquests 30.000 habitatges que tenen a les seves mans ens solucionarien de quina manera, no?, el problema d'habitatge.
Preveuen que a partir de principi d'any, quan s'aixequi aquesta moratòria, les entitats que doneu suport a totes aquestes famílies arribeu a un punt de col·lapse que no pugueu atendre tothom?
És que les entitats, penso una cosa, actualment ja estem com a molt col·lapsades, perquè, clar, les entitats han anat superant tant com han pogut tota aquesta època de pandèmia, s'ha fet una despesa superior al que es tenia plantejat, s'ha tingut que ajudar. Mira, nosaltres l'any passat vam fer el baròmetre i segons el nostre baròmetre, que és una enquesta que passem per entre les entitats per veure com estan, el 60%, i ara em refereixo a l'àrea metropolitana, el 60% de les entitats ja van veure afectada la seva economia a causa de la pandèmia. I gairebé el 40% era per pèrdua d'ingressos. L'altre 25% ens deien que era per l'augment de les despeses. Llavors, en aquesta situació, no hi ha oxigen com per poder superar. No hi ha oxigen com per poder ni ajudar, no? Tothom aquí està ben escanyat, diguem.
Uh-huh. Francina Armengol, presidenta de la taula del tercer sector, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest migdia a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Dinou minuts que passen de les dues del migdia. Continuem amb més notícies perquè l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, no acaba de veure amb bons ulls el plantejament de la manifestació de la Diada de l'ANC.
Jo crec que l'Assemblea pues, també ha de reflexionar, perquè si tu planteges una mica la Diada com un plantejament molt crític envers els partits polítics, pues, no ajuda a crear un ambient La gràcia de la diada, de les diades que hem fet i de les grans manifestacions és que han sigut manifestacions reivindicatives i molt familiars al mateix temps. Jo dic que trencar aquesta tradició pues no ens va bé.
Xavier Trias ho ha explicat en una entrevista al programa La Caravana de Ràdio Estel, que podreu escoltar després d'aquest informatiu, Anna.
A la conversa amb Joan Trias, l'exalcalde també ha assegurat que decidirà a mitjans d'octubre si es presentarà a les eleccions municipals, però que abans és necessari que el seu partit s'aclareixi per anar units. La conversa sencera la podreu escoltar a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Hi ha 4 dies de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Aquest diumenge l'assistència o no de representants del govern català a les manifestacions continua portant cua. Per ara, cap conseller d'Esquerra serà present a la protesta organitzada per l'ANC i aquest matí el president de la Generalitat ha tornat a deixar clar que tampoc hi anirà.
Pere Aragonès ha dit a TV3 que la manifestació va en contra dels partits independentistes i no té un caràcter inclusiu. Per això demana a l'entitat que canviï el seu enfoc i pressioni l'Estat. Aragonès ha justificat la seva absència i la dels consellers d'Esquerra perquè pensa que no és un acte amb un caràcter inclusiu.
Fa moltíssims anys que cada 11 de setembre surto al carrer per defensar la independència de Catalunya i aquest any també ho faré, participant d'actes que crec que tenen aquest caràcter inclusiu, aquest caràcter que dona la benvinguda a qui potser no està 100% d'acord amb tu, però que mirem més el que uneix que no pas el que separa des del punt de vista polític, no? Crec que estem en un moment en què el més important és remarcar que les aportacions han de ser en positiu.
Davant d'aquesta tesi, el president de la Generalitat ha tornat a exigir que la convocatòria de l'ANC canviï i enfoqui la pressió cap a les institucions de l'Estat. Ara, segons Aragonès, l'entitat enfoca la pressió cap als companys de viatge, és a dir, cap als partits independentistes.
Per cert, que en aquesta mateixa entrevista a TV3, el president català també ha anunciat que el govern no té previst apujar impostos.
No farem un augment d'impostos ni una rebaixa d'impostos de cares al proper cicle pressupostari. I no ho farem perquè en un moment en què necessitem que la ciutadania tingui diners a la butxaca i que necessitem també que els serveis públics estiguin ben finançats, hem de mantenir el que és a grans trets el sistema actual.
Aragonès ha insistit en que els pressupostos del 2023 no se suprimirà l'impost de successions, tal com reclama Junts per Catalunya, ja que creu que el país té el model fiscal correcte. Més qüestions encara en l'àmbit polític. La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha desmentit que vulgui deixar el partit i crear una formació amb membres de l'Assemblea Nacional Catalana.
Borràs ho ha desmentit via Twitter després que el Confidencial publiqués que estava pensant en crear una nova formació per provocar una ruptura a l'equip de govern i obtenir rèdit electoral per les properes eleccions. El motiu, segons el diari, era l'enfrontament constant amb Esquerra Republicana i també la mala relació amb un sector concret de Junts per Catalunya. A la piulada, la presidenta dels juntaires ha insistit que el seu objectiu és la independència, però que hi treballa des de la presidència del seu actual partit polític.
I us ho hem explicat també en els titulars d'aquest programa. El Tribunal Suprem ha tingut lloc l'obertura de l'any judicial presidit pel rei Felip VI. Durant l'acte, el president del Consell General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha tornat a demanar al PSOE i al PP que es posin d'acord per renovar l'òrgan judicial. El bloqueig permanent li sembla, ha dit, un escàndol. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. En el seu discurs, Lesmes ha criticat l'actitud dels partits perquè creu que estan provocant un deteriorament de l'estat de dret i fan prevaldre els seus interessos partidistes per davant dels interessos generals de l'estat.
La renovación del Consejo debe acometerse con urgencia y de conformidad con la legislación vigente, sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política a sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento del claro mandato constitucional del plazo que no admite interpretaciones.
Ha estat un dels actes més tensos que recorden, tant per als 4 anys del bloqueig del Consell General del Poder Judicial com també per la polèmica al voltant de la renovació del Tribunal Constitucional amb l'amenaça d'un boicot per part del bloc conservador.
I avui, aprofitant que comença un nou curs polític a la justícia, volem fer una ullada als judicis a polítics que s'esperen per aquesta tardor, Judit.
Serà una tardor calenta per a l'independentisme. D'aquí a una setmana justa, dimecres vinent, es jutjarà la copaire Anna Gabriel al Suprem. Recordem que està processada per desobediència per signar la Declaració Unilateral d'Independència. Va tornar de Suïssa, per sorpresa, mitjans de juliol, per posar-se a disposició del jutge Pablo Llarena. S'hi va posar un cop va tenir garantir que només se la jutjaria per desobediència, cosa que no implica presó.
Aquest no és l'únic càrrec de la CUP o excàrrec de la CUP pendent de judici, perquè també ho ha bastant la diputada Eulàlia Reguant i l'exlíder de la CUP, Antonio Baños, acusats de desobediència per no respondre a les preguntes de Vox en el judici del procés.
La Fiscalia demana 4 anys d'inhabilitació per a Reguant i, si és condemnada, haurà de deixar el seu escó al Parlament.
I el judici a l'expresident del Parlament, Roger Torrent, i la resta de membres independentistes de la Mesa al Tribunal Superior de Justícia.
Si es farà entre el 5 i el 7 d'octubre, finalment el jutge de la causa serà Francisco Seguro Sánchez, després que l'alt tribunal tingués molts problemes per trobar-ne un.
I una altra vista que de moment segueix sense data és la de l'exconsellera Meritxell Serret, un cas similar al d'Anna Gabriel.
Sí, en aquest cas, però, la jutjarà el Tribunal Superior de Justícia i no el Tribunal Suprem, perquè no hi ha acusació per malversació de cabals públics.
Moltes gràcies, Judit. Més notícies l'endemà del debat al Senat sobre la crisi energètica. La patronal catalana Pimec considera que les mesures anunciades per Pedro Sánchez són fum i alerta que en els propers mesos vindrà una frenada de l'economia en sec.
El president de la Comissió d'Energia de la patronal, Joan Vila, ha lamentat que el debat polític se centri en picabaralles i no en explicar els problemes que vindran. Uns problemes que passen, segons exposat en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel, pel creixement de l'atur i el tancament d'empreses.
Portem a més d'un any amb uns increments, amb uns augments grans de l'energia, i no només de l'energia, sinó de la resta de matèries primeres, que això no s'acabarà aquest any, sinó que continuarà tot l'any que ve. Per tant, doncs, té com a conseqüències doncs, una frenada de l'economia en sec. En sec, és a dir, això no ho diu ningú, en sec. El qual vol dir de que l'atur d'aquí a tots els mesos que ens venen doncs, continuarà creixent i que començaran doncs, a haver-hi un problema greu de tancament d'empreses.
D'altra banda, Vila també ha apuntat que veuria amb bons ulls un tancament patronal de determinats sectors de 20 o 30 dies per abaixar el preu del gas.
Aquests sectors, si se'ns planteja a Europa, escolti'm, parin un mes la seva producció i nosaltres els seus costos fixes els hi ajudem a mantenir-los, i no cal que posin gent a l'atur ni res, sinó que nosaltres els mantenim. Si fem una mesura d'aquest calibre, jo li asseguro que arribem, en un mes arribem a l'equilibri.
Vila també ha assegurat que aquesta mesura acabaria amb el principal problema del mercat del gas, la volatilitat, i que els seus efectes serien immediats.
Les valoracions de Pimec arriben després que Sánchez anunciés aquest dimarts que Espanya aplicarà més mesures d'estalvi energètic de cara a la tardor i al proper hivern.
Això sí, el president del govern espanyol ha assegurat que no seran dràstiques i que no hi haurà talls de subministrament. Sánchez ha anunciat que per protegir els llocs de feina, l'executiu aplicarà la compensació del topall del gas en algunes empreses. Ho faran aquelles que utilitzen cogeneració, com la indústria de la ceràmica, la tèxtil, la de la construcció o la dels fertilitzants.
I per cert, que encara sobre això, el president rus Vladimir Putin ha amenaçat de tallar el subministrament d'energia als països d'Occident si la Unió Europea aprova un topall al preu del gas.
Els diferents ministres d'energia europeus debatran si tiren endavant o no aquesta mesura de divendres, però Putin ja ha avançat que es tracta d'una mesura estúpida i ha assegurat que tot plegat derivaria en un encariment global dels preus, agreujant encara més els problemes econòmics d'Europa.
I a tot això, la Comissió Europea ha proposat destinar 5.000 milions d'euros més en ajuda macrofinancera a Ucraïna.
Ho fa per fer front a les necessitats més urgents derivades de la invasió russa. Un cop presentada la proposta, ara els ministres de Finances europeus hauran de debatre en la reunió d'aquest divendres la iniciativa.
I Gas Natural no haurà de pagar la multa de 500.000 euros imposada per la Generalitat de Catalunya per la mort d'una àvia a Reus en un incendi que es va originar a casa seva perquè s'il·luminava amb una espelma. Tot plegat després que la companyia hagués tallat el subministrament de l'habitatge perquè acumulava alguns impagaments en les factures.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha admès el recurs que havia presentat la Generalitat contra l'anul·lació d'una multa que havia imposat a la companyia. El cas va generar indignació entre la societat reusenca i el Departament d'Empresa va acabar sancionant Gas Natural per no haver fet un informe sobre si la víctima es trobava en situació de vulnerabilitat. Amb aquesta sentència, el cas no té més recorregut judicial.
Vint 29 minuts que passen de les dues del migdia, obrim ja una plana més social en aquest informatiu. Si dilluns agafaven les motxilles i anaven cap a l'escola els alumnes de primària, avui dimecres ha estat el torn dels estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius. Gairebé 900.000 alumnes han tornat a les aules a primera hora d'aquest matí.
En aquest nou curs també es començaran a desplegar els nous currículums de l'ESO i el batxillerat. De moment s'implantaran els cursos senars i el curs vinent els parells. Si algun centre no està preparat, ho pot ajornar un any. Es troba que els cursos, els nous currículums estiguin desplaçats a tot arreu d'aquí a 3 anys. Els alumnes de secundària no tindran un canvi d'horari com a conseqüència de l'avançament del calendari escolar, ja que mantenen la seva jornada habitual i acabaran el curs el dia 20 de juny.
Aquest any, precisament, els cursos de formació professional s'han ampliat les places, però hi ha milers d'estudiants, uns 20.000 aproximadament, que no podran començar el curs fins a final de mes a causa del procés que se segueix per assignar aquestes places.
Molts alumnes demanen plaça a més d'un lloc per tenir altres opcions si no s'entra a la desitjada i no quedar-se sense estudiar. La directora general del Departament d'Educació, Patrícia Gomà, ha explicat al matí a Ràdio Estel que la situació quedarà resolta molt aviat.
I per això hi ha una llista d'espera. Aquesta segona fase és la que en aquests moments s'està gestionant, que és per alumnes de no continuïtat, és a dir, els que no venen directament de quart d'ESO i els de quart d'ESO que no han acabat matriculant-se. I, per tant, hi ha suficients places perquè tots aquests alumnes, doncs, en la propera setmana tinguin assignació de la família i dels estudis que han sol·licitat.
En aquesta mateixa entrevista, en aquesta emissora, Gum ha explicat que el departament aposta per consolidar l'avançament del curs escolar i estudiarà la manera en com fer-ho.
A nosaltres ens sembla que aquesta circumstància s'ha de consolidar en el sistema d'educació de Catalunya, l'avançament del calendari, però sí que estem oberts a avaluar quina és la millor manera de compensar aquests dies que s'avança el calendari escolar.
Sobre la responsabilitat que el 25% del castellà a les aules ara mateix no hi sigui, la directora general d'Educació ha deixat clar tant ella com el conseller d'Educació, Josep González Cambray, estan al capdavant per assumir qualsevol responsabilitat que deriven del seu càrrec.
I un home de 76 anys ha mort aquest matí mentre es banyava a la platja gran de Tossa de Mar amb bandera groga.
Tot i que diversos equips d'emergència l'han atès de la mateixa sorra, no s'ha pogut fer res per salvar-lo. Ja són 25 els banyistes morts aquest any, 4 més que el 2021.
I ho hem conegut també fa uns minuts. Els Mossos d'Esquadra han detingut un zelador de l'Hospital de Palamós acusat d'abusar sexualment d'una pacient.
Els fets van passar el 31 d'agost, quan la pacient estava en observació a l'hospital. La noia ha apuntat que mentre estava estirada va notar com el zelador li feia tocaments diversos. Per la seva part, l'Hospital de Palamós ha emès un comunicat on exposa que han obert un expedient al treballador i que estan recopilant informació.
I Catalunya ha registrat 80 incidències vinculades al dret a la llibertat religiosa durant els anys 2020 i 2021. Aquest és un dels principals resultats de l'informe bianual de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura de la Universitat Ramon Llull.
Es tracta del primer anàlisi del grau de reconeixement respecte a protecció i compliment de la llibertat religiosa a Catalunya. L'informe ha detectat un problema greu amb el creixement de discurs d'odi, especialment contra les comunitats musulmanes i jueves. La directora de la Càtedra i l'Observatori, Míriam Díaz, ha defensat a Ràdio Estel que els mitjans de comunicació tenen un paper clau per garantir aquest dret.
Hi ha alguns mitjans de comunicació i sobretot partits polítics que no extremen precaucions, al contrari, que atien amb segons quins titulars i amb segons quines sentències i frases l'animadversió envers algunes comunitats. Aquí creiem que cal vigilar, cal estar amatents i cal també una ciutadania molt conscient de que som un país divers, plural.
L'informe apunta que la comunitat musulmana és la més afectada, amb gairebé el 60% dels casos, seguida de la catòlica i la jueva. Tot i això, el treball defensa que Catalunya no pateix restriccions greus, persecució o violacions en llibertat religiosa.
Fem una aturada en aquest informatiu perquè si fa un moment us estàvem parlant de l'obertura de l'any judicial amb el president del Consell Judicial del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Doncs bé, a la sortida d'aquesta inauguració, fora de micròfons, ha dit que es planteja dimitir si PSOE i PP no nomenen nous vocals i se supera la situació de bloqueig que hi ha actualment. La nova seu del Servei d'Emergències Mèdiques obrirà les portes al segon semestre de l'any 2024 amb una inversió de 60 milions d'euros. El seu gerent, Jaume Estany, ha assegurat que l'edifici millorarà la seva capacitat de resposta al servei i dels treballadors.
El nou edifici de 22.500 metres quadrats es construirà en uns terrenys de la Generalitat al costat de l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospitalet de Llobregat. Un emplaçament que els propulsors del projecte el consideren estratègic, ho ha apuntat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Però té infraestructures que són de país. Comencem per l'Hospital de Bellvitge, seguim per l'ICO o el SEM. És a dir, que donen servei, evidentment, a la ciutadania de l'Hospitalet, però a tota Catalunya. a tota Catalunya. I això hi ha poques ciutats que ho tinguin. Poques.
L'edifici es planteja com un gran contenidor de múltiples funcions, com garatges i oficines.
Per cert, que en aquesta mateixa presentació el conseller de Salut s'ha mullat sobre l'ús de la mascareta al transport públic.
Penso, i ho dic sincerament, que seria bo recomanar la mascareta en el transport públic i seria bo portar-la, però de recomanació, i haver-ho fet una mica abans. I li diré el per què. Perquè és probable que a la tardor necessitem portar la mascareta. És probable. I llavors és quan, com diuen els anglosaxons, un strongly recommended, és a dir, fer una recomanació molt, molt forta de dir, escolta, convé portar-la.
Per ara, la mesura instaurada pel govern espanyol que obliga a portar mascaretes dins dels trens no té prevista una data final. Canviant de qüestió, a primera hora d'aquest matí s'ha posat en marxa un macrooperatiu policial antidroga a tota Catalunya.
300 agents han desmantellat una organització criminal albanesa dedicada presumptament a la producció i exportació de marihuana cap a Europa. La policia està escorcollant diversos punts entre domicilis i naus industrials, com ara Lleida, Reus, Cambrils i Girona. En un dels escorcolls a Lleida han decomissat una plantació de marihuana que tenia un consum d'electricitat similar a 300 cases. De moment hi hauria més d'una desena de persones detingudes. L'operació, però, està en curs i no es descarten més detencions.
Sis minuts que passen de 2:15 a 3 de la tarda, segurament ho recordaran. Aquest dimecres es compleixen 10 anys de la presentació del macrocomplex d'oci i joc Barcelona World al costat de PortAventura, entre els municipis de Salou i Vilaseca. Una dècada després, però, la iniciativa continua encallada en tramitacions administratives.
Tot i així, els ajuntaments de la zona i el govern mantenen la idea d'impulsar-lo i donen per fet que d'aquí a 10 anys serà una realitat. Per la seva banda, el principal grup opositor al Barcelona World, la plataforma Aturem Hard Rock, anuncia que presentarà un recurs si s'aprova el nou pla director urbanístic i això podria endarrerir el projecte encara uns anys més. Recordem que el Barcelona World consistia en 6 parcs temàtics on en cada un d'ells hi havia d'haver un casino i un hotel.
I és que al llarg d'aquesta dècada el projecte ha passat per diferents fases. Primer va ser Barcelona World i quan el seu inversor va abandonar el projecte va caure en mans de Hard Rock. I enmig de tot això diferents batalles judicials i administratives han anat endarrerint la seva posada en marxa. Perquè ens faci una radiografia de tot plegat i de com veu el futur d'aquest macrocomplex, podem saludar a aquesta hora a l'Estel Migdia, a l'Eloi Redon, que és el portaveu de la plataforma opositora a aquest projecte Aturem Hard Rock. Eloi, bona tarda.
Bona tarda.
Series capaç de fer-nos una fotografia de com han anat aquests 10 anys en aquest projecte?
Sí, realment fer una fotografia és bastant difícil, gairebé s'ha de fer un vídeo, degut a que durant aquests 10 anys han pogut passar, han passat moltíssimes coses amb aquest projecte. Primer vam veure com exactament fa 10 anys, el 7 de setembre de 2012, amb una roda de premsa de la Generalitat, entre el senyor Bañuelos, que va ser un dels primers inversors, entre el senyor Fainé de la Caixa i Artur Mas mateix, començaven a presentar aquest projecte de Barcelona World i una miqueta començant a pujar per ser aquí com el que havia de ser l'Eurovegas, que tant es parlava, que bàsicament era un complex de macrocasinos i macrohotels. Aleshores, aquest projecte, al llarg dels anys, ha començat a passar de mans, han entrat inversors, han entrat nous, alguns s'han retirat, alguns fins i tot es parlava d'alguns inversors que havien de venir del sud-est asiàtic relacionats amb màfies, i finalment, el 2016, s'aprova el Pla Director Urbanístic, que era com el primer escull que tenien i és com la normativa legal que els dona permís a començar edificant en aquells terrenys. Aleshores, des de la plataforma, des d'un primer moment, des del mateix 2012, nosaltres ens vam començar a oposar i vam començar a plantar cara sobre aquest projecte, ja que creiem que no és un model adequat per al Camp de Tarragona. És un model que ja tenim existent, que és a promoure encara més el turisme de masses, una economia totalment precaritzada i uns sous irrisoris, i creiem que aquest projecte l'únic que faria seria encara empobrir més, encara més, la població del Camp de Tarragona i oferir uns llocs de feina i una qualitat de vida molt per sota de per on estàvem en aquell moment. Aleshores, el 2016, després d'aquella aprovació del Pla Director Urbanístic, des de la plataforma vam presentar un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, degut a que creiem que hi havia flagrants manques dintre d'aquest Pla Director. Finalment, 4 anys després, el 2020, va ser quan el Tribunal Superior de Justícia ens va donar la raó i va eliminar i va anul·lar el Pla Director Urbanístic, sobretot perquè hi havia una zona que teníem previst edificar que estava massa a prop de la indústria petroquímica de Tarragona i es considerava que posava en perill les vides de les persones que hi poguessin anar. A partir del 2020, aleshores, s'han anat desenvolupant el que estan els ajuntaments i la Generalitat i el mateix Consorci Recreatiu Turístic, que és la modificació del pla director urbanístic. Bàsicament, agafaran la sentència del Tribunal Superior i fer quatre modificacions per complir-la a l'exactitud i aleshores que per aquella cosa no els hi puguin tornar a anul·lar el projecte. Des de la plataforma, des d'un primer moment, el primer que vam fer va ser presentar al·legacions a aquesta modificació i el que sempre hem dit és que estem disposats a arribar fins a les últimes conseqüències i que, per tant, quan s'aprovi definitivament aquest pla director urbanístic, nosaltres estem disposats a presentar un recurs al Tribunal Superior de Justícia una altra vegada per tornar a endarrerir el projecte, sempre amb l'objectiu de que acabar-lo tirant a terra i de que mai més hi hagi un projecte com aquest per al Camp de Tarragona.
I en quins arguments exposareu en aquest recurs?
Bàsicament, el que creiem que a nivell més genèric és que aquest model econòmic que promou aquest projecte és un model totalment nociu que estem veient cada vegada més, que l'únic que aporta és una pauperització de la població que vivim aquí i que treballem al Camp de Tarragona. Aquest seria un dels principals arguments. Creiem que el model econòmic és totalment caduc i generar encara més dependència de que persones de gran capital vinguin aquí a divertir-se únicament a través de casinos no és el model econòmic que volem. A part, també hi ha una qüestió mediambiental que és un dels puntals forts també de la nostra oposició, i és que els terrenys on es pretenen construir, tot i que porten ja 30 anys abandonats, serveixen d'un corredor de biodiversitat entre dues zones d'alt valor mediambiental. Una és el parc de la Torre d'en Dolça de Vilaseca i l'altra part és un espai protegit de la Séquia Major, on hi ha una fauna i una biodiversitat que és única en tota Catalunya i gairebé única en tot el sud d'Europa. I per altra banda, a part del model general d'aquest projecte, tenim el paper que està fent la Generalitat com a creditora de la Caixa, ja que, de moment, tots els documents als que hem tingut accés sembla ser que seria la Generalitat qui avançaria 120 milions d'euros a la Caixa i després els aniria venent a parts a Hard Rock. Aleshores, creiem que el paper que està fent aquí a la Caixa, la Generalitat, no és el que s'esperaria d'un ens públic. Si fos una compra entre privats, aquesta qüestió ja quedaria totalment resolta. Però nosaltres no entenem quin paper fa la Generalitat ara pagant 120 milions d'euros a la Caixa i després fent un contracte amb Hard Rock per anar-li donant per fer cicles gairebé als terrenys i aleshores posant en perill el capital públic, pel que ens deixa entreveure que, bàsicament, després de 10 anys i veure que no s'ha mogut ni una pedra, pot ser tot un bluff per simplement pagar-li els mobles a la Caixa i pagar-li 120 milions d'euros per uns terrenys tòxics.
Per tant, si tot això va sobre el previst, s'aprova el pla director urbanístic, vostès presenten recurs i els tribunals els hi tornen a donar la raó, seria una estocada definitiva en el projecte? Ho dic perquè alcaldes i representants de la Generalitat es mantenen ferms que el projecte estarà en marxa d'aquí a 10 anys, passi el que passi. Què en pensa?
Al final aquests representants públics que sempre diuen que el tiraran endavant perden una mica la credibilitat quan veiem que cada any, i sobretot quan s'acosta període d'eleccions, comencen amb el mateix discurs de que això és una realitat, això ja està gairebé fet i això ja ho tenen com a molt apamat i que ho tenen previst i que estarà tot bé. Després de que cada any facin aquests discursos, home, realment no ens ho creiem. I a part, si ara tornen a presentar aquest pla director urbanístic, els tribunals els tornen a donar la raó, primer de tot, hi haurà un període de temps que els tribunals no són gaire ràpids en resoldre aquestes qüestions. Com veiem a l'últim recurs que van posar, van tardar 4 anys a resoldre'l. I després dels 4 anys s'hauria de tornar a fer una modificació del pla director urbanístic. Per tant, comencem a sumar anys i al final serà una guerra de desgast gairebé, a veure fins a on estan disposats a arribar-hi. i realment veient com està anant tot i veient que Hard Rock tampoc té un interès gaire elevat perquè no s'ha fet cap exposició pública ni s'està explicant el projecte a la població, nosaltres creiem fermament que d'aquí 10 anys els terrenys seguiran igual de buits.
Alor Redo, el portaveu de la plataforma Aturem Hard Rock, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Estel Migdia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Pràcticament 3:45 PM, obrim el bloc esportiu. El Barça debuta aquesta nit a la Champions. Ho fa a les 9 de la nit contra el Victoria Pilsen al Camp Nou. Carla Buigas, bona tarda de nou.
Bona tarda, Xavi. Els blaugranes tornen a la màxima competició europea després de caure la temporada passada a la fase de grups i disputar l'Europa League. L'entrenador Xavi Hernández és optimista cara a aquesta competició europea i creu que l'equip farà un bon paper, però no es vol confiar en aquest primer partit, tot i ser a priori el rival més assequible de la lligueta.
Un partit trampa per nosaltres, un partit que hem d'estar alerta perquè el Victoria de Pilsen és un rival molt físic, un rival que aprofita molt bé les pilotes aturades, que surt molt bé la contra, que centren, que és un rival molt, molt físic tant a nivell d'alçada com a nivell de competició, poden córrer molt ràpid a les transicions, bé, un rival difícil.
La novetat de la convocatòria és Pablo Torre, que podria gaudir d'alguns minuts. No han estat convocats, però, els nous fitxatges Héctor Bellerín i Marcos Alonso. Aquesta nit també juga l'Atlètic de Madrid, que rep la visita del Porto. La jornada també es completarà amb els enfrontaments entre l'Ajax i el Ranger i l'Eintracht de Frankfurt i l'Sporting de Lisboa. Tots dos a 6:45 PM aquesta tarda i a les 9 de la nit es jugarà l'Inter de Milà, Bayern de Múnich, Nàpols, Liverpool, Bruges, Bayern Leverkusen i el Tottenham Olympique de Marsella.
La Lliga de Campions, però, ja va començar ahir dimarts amb la primera jornada i amb els partits de Real Madrid i de Sevilla.
Sí, els blancs van superar el Celtic de Glasgow per 0-3 amb gols de Vinícius, Modric i Hazard i s'emporten els primers 3 punts d'aquesta primera fase classificatòria. El Sevilla, per contrari, va perdre 0-4 a casa seva davant el Manchester City gràcies a una bona actuació de Haaland, que va marcar 2 gols. Les altres dianes van ser obra de Foden i Rubén Díaz.
Primera jornada de Champions, primeres derrotes i primeres conseqüències també a les banquetes.
Sí, després de la derrota contra tot pronòstic d'ahir del Chelsea, el Chelsea ha destituït aquest matí el seu entrenador, Thomas Tuchel. El club anglès va perdre ahir en la seva estrena a la Champions 1-0 davant el Dinamo de Zagreb. L'extècnic del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, sona com el possible substitut de Tuchel. També han fet fora el seu entrenador, el Leipzig, que va perdre per 1-4 davant el Shakhtar. I a Sevilla també hi ha malestar amb el tècnic Julen Lopetegui i amb el president José Castro, després de la derrota per 0-4 davant el Manchester City. Ahir l'estadi, l'afició va demanar la dimissió de Castro després del mal inici de temporada dels andalusos, que no compten encara tampoc amb cap victòria a la Lliga.
I a l'Eurobàsquet està en joc a aquesta hora el Turquia-Espanya.
Sí, s'està jugant el tercer quart, està a punt d'acabar ara mateix el marcador de 50-54 a favor dels espanyols, un partit molt igualat i que seguirem amb atenció. Això sí, l'equip de Sergio Scariolo serà primer a la classificació d'aquesta primera fase si guanya aquest partit i segon si el perd, si Bèlgica i Geòrgia no acaben amb victòria. Els belgues juguen contra Bulgària i els georgians contra Montenegro. En el pitjor dels escenaris, Espanya serà tercera de grup si Turquia s'emporta la victòria i si Bèlgica o Geòrgia guanyen el seu mateix maig. De totes maneres, ja tenen assegurada la classificació als vuitens de final. Alemanya, Eslovènia i França també estan ja classificats, però no tenen encara cap plaça assegurada.
I en ciclisme, ho hem conegut aquest matí, Primo Roglic abandona la Vuelta com a conseqüència de la caiguda que va patir ahir en l'esprint final de la 7a etapa.
El ciclista eslovè no va patir fractures, però sí nombroses contusions i talls a tot el seu cos que l'impedeixen sortir en l'etapa d'avui dimecres. Així ho ha informat el seu equip Jumbo-Visma. Roglic, 3 vegades guanyador de la cursa, era el segon classificat a la classificació general a 1 minut i 26 segons de Ben Poel, amb la seva retirada l'espanyol Enric Mas escala, per tant, fins a aquesta segona plaça. També entra al podi Juan Ayuso, que és tercer a 4 minuts i 49 segons del líder. Una Volta a Espanya que avui s'està disputant la 17a etapa, començat fa uns minuts després de la una del migdia a la localitat d'Arcena i acabarà al monestir de Tentúdia i és un recorregut de 162 quilòmetres.
I acabem parlant de tennis. Carlos Alcaraz buscarà una plaça a les semifinals de l'Open dels Estats Units aquesta propera matinada contra Jannik Sinner.
El murcià, actual número 4 del món, s'enfrontarà a Sinner en els quarts de final d'aquest torneig cap a 2:45 de la matinada, hora catalana. Carlos Alcaraz és un dels favorits per emportar-se aquest títol i també per assolir la màxima posició en el rànquing mundial. El seu rival, l'italià Jannik Sinner, és el número 13 en el rànquing ATP i també ve de classificar-se pels quarts d'aquesta competició en el cinquè set. Qui ja és a aquestes semifinals és el rus Karen Khachanov, que aquesta matinada ha superat en 5 sets a Nick Kyrgios i ara jugarà una plaça per la final contra el Casper Ruud. Pel que fa al quadre femení, a la final de quarts individuals, la número 1 del món, la polonesa Iga Swiatek, se les veurà amb la nord-americana Jessica Pegula. Avui també hi ha en joc el partit entre Aryna Sabalenka, número 6 del món, i s'enfrontarà Carolina Pliskova, que és la número 22.
Gràcies, Carla, per ocupar avui també aquest lloc. Passem a Plana Cultural. Arrenquem la recta final d'aquest programa 10 minuts i acabarem, però abans obrim Plana Cultural perquè el Caixa Fòrum Barcelona ha presentat aquest dimecres la temporada 2022-2023. Els protagonistes seran els retrats del segle XIX, les mòmies d'Egipte, la fotografia i el còmic, Olma.
Sí, Xavi, el Caixa Fòrum ha programat un recorregut per totes les facetes del retrat del segle XIX amb el Museu del Prado, un viatge per la història de la fotografia experimental amb el Centre Pompidou i també descobrir l'interior de 6 mòmies de l'antic Egipte amb el British Museum. En aquesta nova temporada, però, també hi ha espai pel còmic i s'estudiarà la creació dels personatges de Pixar.
I en el món del teatre, l'obra Calumba s'ha reestrenat aquesta setmana al Teatre Gaudí de Barcelona. Es podrà veure de dijous a diumenge fins al proper 18 de setembre. La sessió és a les 9 del vespre, menys els diumenges, que es farà a les 6 de la tarda.
L'obra Calumba és una comèdia que explica la història de dues parelles que van compartir un any d'Erasmus a Copenhaguen l'any 2003. Des de llavors, cadascú ha anat fent el seu camí, les relacions sentimentals entre ells s'han desfet i cadascú ha pres decisions vitals diverses, però això sí, un cop a l'any fan un sopar per posar-se al dia i recordar qui van ser quan vivien plegats. Tot canvia a l'obra quan un dels quatre els truca perquè s'han de veure urgentment i després els obliga a decidir una decisió transcendental. De fet, un dels actors de l'obra, en Xavi Mercader, ha apuntat en una entrevista al magazín de Ràdio Estel que la comèdia se'n riu de les crisis existencials que tant caracteritzen els humans.
I tant, però fins i tot aquest punt patètic que pot fer gràcia, sí. Però que jo penso que, vale, d'acord, nosaltres ho portem a la comèdia i com tota comèdia, d'aquell punt una mica extrem, pots arribar a plantejar-te coses que dius, ara mateix estàs fent el penes, vull dir, això que t'està passant, o sigui, a vegades podem arribar en situacions una mica límit.
Per cert, Xavi, que aquest apunt t'agradarà. La banda sonora d'aquesta obra és de l'últim disc dels Pets, titulat 1963.
Molt bé, mira, marxem cap al Raval ara perquè un grup de 21 joves barcelonins expliquen històries d'aquest barri barceloní al recull Històries del Raval, un llibre que publica en Blacky Books i la llibreria La Central.
Els autors són joves d'entre 15 i 18 anys, de procedències diverses, i els seus relats es descobreix en català i en castellà una Barcelona que, segons exposen, encara no ha estat mai representada en la narrativa actual. Tots els beneficis de la venda del llibre seran destinats a fins benèfics i, a més, seran els mateixos autors, els relats, els encarregats de decidir el projecte o associació al qual s'atorguen els diners.
I atenció si us vau quedar sense anar-hi perquè tornen les portes obertes a la presó Model de Barcelona i ho fan recuperant les visites gratuïtes per a tota la ciutadania.
I l'única cosa que heu de fer és acostar-vos a l'antiga presó en els horaris corresponents perquè ni tan sols fa falta reservar entrada. Els horaris de les portes obertes són els divendres de 4 a 6 de la tarda, els dissabtes de 10 del matí a 2 del migdia i els diumenges de 10 a 2 del migdia. A la tarda descansen. Ara bé, queden exclosos els dies 11 i 24 de setembre, el 25 de desembre, l'1 i el 6 de gener, el 7 i el 9 d'abril i el 24 de juny, que són els dies festius. Així, a punt històric, Xavi, recordem que la presó va estar en funcionament durant 113 anys, que va tenir tots els períodes de la restauració, la dictadura de Primo de Rivera, la Segona República, la Guerra Civil, el franquisme i la democràcia, i que esteu a temps de tornar a veure-la si no l'heu vist.
I ara posarem una mica de música perquè Justin Bieber ha anunciat aquest dimecres que no continuarà amb la gira Justice World Tour, que per una recaiguda en els problemes de salut que té relacionats amb la síndrome de Ramsay-Hunt. next, there's always tomorrow. El cantant canadenc Gorba deixa així en suspens la setantena de concerts que li restaven per fer a Amèrica del Sud, Àsia i Austràlia, Europa, inclosa també l'actuació prevista pel 25 de gener al Palau Sant Jordi de Barcelona.
Sí, de fet encara no se sap si aquests concerts es reprogramaran o si es suspendran definitivament. Aquest any li van diagnosticar la síndrome de Ramsay-Hunt, que el que fa és que provoca una paràlisi parcial a la cara i que ja va fer endarrerir la seva gira nord-americana. Segons ha apuntat Justin Bieber a través de les xarxes socials, després d'actuar aquest dilluns al festival Rock in Rio de Brasil, els símptomes han reaparegut.
Mira, i parlant d'artistes internacionals, la cançó de Rosalía, Despechá, ha estat versionada, atenció, per ballar sardanes.
Xavi,
unes coses...
Sí, sí, sona bé. De fet, aquest esdeveniment va passar durant els actes de la Festa Major de Sabadell i el vídeo a les xarxes socials, on es veu un grup de persones distribuïts en Rihanna i amb les mans amunt, disposats a donar-ho tot per ballar aquest hit internacional, ja ha donat la volta al món.
Molt bé, vinga, i també ficarem una mica de música per acabar, perquè el grup mallorquí de Sousa han presentat el primer avançament del seu nou disc, el sisè de tota la seva carrera, que es titularà Dies de Tretzo. Aquesta tardor començaran a presentar-lo en directe i també pujaran atenció a l'escenari del Palau Sant Jordi de Barcelona el 15 d'octubre per acompanyar els seus referents, els Antònia Font.
Temps que això ha deixat de ser divertit. Penses fent voltes dins el llit.
I amb aquesta cançó que porta per nom Bomba de Fum, tanquem el programa d'avui. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i el control tècnic el Jordi Carretero. Nosaltres tornem demà al mateix lloc i a la mateixa hora, ja amb Diana Silva al capdavant. La informació torna a Radio Estel, als butlletins horari, tot seguit Joan Trias arrenca un dia més la caravana. Que vagi bé, fins aviat.
Bomba de fum, tu i jo junts, la resta del món m'importa una merda. Bomba de fum i anem ben lluny. Hit baby boom boom. Bomba de fum, tu i jo junts, m'és igual de bon, m'importa una merda. Bomba de sent entre tot el renou de sa gent. Ho eres amb lluns fluorescents fins set sàvies. T'acostes molt i me dius que t'escolti i t'escolt i dius fluixet però ja sent fort dins ses hores. I si feim bomba de fum, jo junts, la resta del món m'importa una merda. Bomba de fum i anem ben lluny. Hit baby boom boom. Bomba de fum, tu i jo junts, m'és igual de bon, m'importa una merda. Bomba de fum i anem ben lluny. I maybe baby boom boom, baby boom boom, baby boom. Bomba de fum.
Ràdio Estel.
Hi cabem tots? Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres, a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims, i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535 811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. Busques relaxar-te en plena natura i enamorar-te de la bellesa del paisatge de muntanya amb cims que freguen els 3.000 metres? T'agrada calçar-te les botes i trescar muntanya amunt? O bé prefereixes gaudir d'un dia d'activitats per a tota la família en un entorn natural idíl·lic? Doncs a la Vall de Núria podràs fer tot això i molt més. Vine i descobreix la Vall de Núria, una vall única. Respira natura.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.